Vinga, obrim l'últim dels espais del programa d'avui, com els hem anunciat abans, espai xarxes, espai que compartim amb la Pilar Zúñiga. Molt bon dia, Pilar.
Bon dia.
Com anem?
Bé,
sí?
Bé.
Ara feia dies, entre problemes que havíem tingut últimes hores, no havíem tingut algun espai especial que no venia, i recordo, i ha fet molt bé la Pilar de recordar-nos, que ens quedava alguna coseta pendent del dia anterior. Bàsicament qüestions que afectaven a Facebook.
Sí, a Facebook i a YouTube.
Facebook i YouTube.
Sí, comencem per Facebook i fem una repassada ràpida, tot i que vam dir de desenvolupar-lo una mica més, però també m'agradaria parlar una mica d'altres temes que n'hi ha més nous. Per una banda vam parlar de que això t'interessava molt, les eines que utilitzaria Facebook per l'exposició de notícies de mitjans de comunicació perquè siguin més rellevants. Bàsicament seria a dispositius mòbils, i el seu objectiu és un detall que potser nosaltres no li donem importància, però per un mitjà de comunicació és important que s'identifiqui d'on ve la notícia. Llavors el que faria és que a l'stream de notícies que surt a Trending News aparegui el logotip del mitjà que emet la notícia en qüestió. Les persones que portin aquest tipus de comptes, que gestionen els comptes, han d'anar a una pàgina que té dedicada a Facebook per pujar els logos, i que quan es publiquen aquestes notícies apareguin. Exactament.
Ja.
Llavors, la intenció bàsicament és que el mitjà de notícies responsable de l'article doncs es pugui identificar ràpidament, perquè la gent pugui ser crítica a l'hora de comparar notícies quan veus dos o tres notícies que siguin similars. Clar. I pugui saber de quin és la font.
És que avui en dia fan bé de posar-li nom i
sí,
mare i pare a cada una de les coses, perquè hi ha sobresaturació.
Evidentment, i a més, perquè el que volen evitar des de Facebook és que la gent digui allò de "ho he vist a Facebook", sense identificar
sí,
què és i d'on ve,
que és,
no?
Que és exactament així com es diu ara.
Es diu "ho he vist a Facebook", però qui t'ho ha dit? On? De quan era la notícia? O sigui, s'ha de ser una mica
sí,
més
sí,
crític,
fixar-te.
Però és veritat que la sobresaturació que tenim d'informació fa que un moment donat doncs facis un... No?
D'informació, de bueno, desinformació, i d'un terme que jo em vaig permetre, no sé si és original meu o no, però em va semblar que era molt indicat de dir-li infoopinió.
Infoopinió, sí.
Infoopinió.
Cada vegada es dona més. Em sembla que vam estar parlant una vegada sobre
jo
això.
Jo crec que és possible que sí.
Jo crec que vam estar parlant en un programa de la temporada passada sobre això, perquè és evident... Sí, recordo que vam estar parlant que em comentaves que costava moltes vegades discernir entre el que era una notícia i el que era l'opinió de la persona que estava redactant, perquè, clar, la línia editorial de mitjans de comunicació doncs moltes vegades està molt marcats, no? I el que dius tu, que fins a quin punt realment és... i que sabies ser crític i comparar...
Algú t'està opinant, algú t'està... Perquè està absolutament lícit que la gent opini, només faltaria, però que es vegi clar quan estan opinant i quan estan informant.
I que a més a més hem de tenir en compte que després també estan les agències de notícies que emeten certs butlletins, i després estan... tu saps millor que jo d'això, eh? Però els propis mitjans de comunicació que investiguin més sobre la notícia en qüestió, o simplement faci una rèplica del que ha tret l'agència de notícies. Llavors, clar, tot això acaba al consumidor final, que som els usuaris que estem doncs mitjançant el dispositiu mòbil, bàsicament, perquè ara fem consum bàsicament per mòbil, de tota la informació que anem rebent i que hem de veure si realment el que ens estan comunicant és correcte o no és correcte, o últimament ens estem veient conversió creuada i que... No entrarem en detalls, eh? No és la secció
jo
per
això.
Jo
fa molt temps que treballo i no havia viscut un moment d'informació tan polaritzada regionalment o geogràficament parlant.
Sí.
És absolutament al·lucinant.
És al·lucinant. És al·lucinant.
Al·lucinant. Però, bueno...
Jo miro de... Tot i que de vegades l'estómac fa així com regir, doncs de mirar mitjans de tot tipus i treure les meves conclusions. No puc dir que arribi moltes vegades a una conclusió, no sé, veraç, adequada, perquè és molt complicat.
És que és molt difícil.
I perquè al cap i a la fi tu no estàs allà i estàs rebent informació de terceres persones, no?
Jo l'altre dia també en el diari escrivia que no tot és blanc o negre, sí o no, sempre o mai. Vull dir, hi ha tot un ventall al mig que ara sembla que la gent castigui precisament el que busca punts intermitjos, i que si no et poses en un extrem sembla que siguis un covard o que estiguis... I jo crec que el Pantone és una gamma fantàstica de matisos, perquè estem perdent el matís. Ens estem tirant absolutament cap una banda o cap a l'altra i estem perdent el matís, estem perdent el detall i a mi em sembla que això no pot ser.
Totalment d'acord. Ara, a més s'han inventat aquesta, no? aquest adjectiu equidistant que es fa servir de manera tan despectiva. No?
Tan despectiva, i tant.
Quan simplement és de primer vull saber què està passant realment per prendre una decisió, no? I crec que és...
No, i potser no estaré 100% d'acord amb tu, estaré majoritàriament d'acord amb tu, però no 100%.
Absolutament.
Perquè això de les adhesions hasta la mort... Jo crec que a una certa edat tu creus, a partir d'una certa edat ja no t'acabes de creure tant. Vaja, no sé, almenys a mi, eh?
M'agradaria pensar que és així. Ara ens trobem en una situació molt concreta, però podem extrapolar a moltes més situacions que ens podem trobar en el futur que les xarxes socials cada vegada, xarxes a internet en general, són cada vegada més importants perquè justament han sigut una eina molt important per la mobilització de les persones.
Clar.
I per la comunicació entre elles, per les marxes socials que han hagut aquests dies, justament totes aquestes eines cada vegada seran més importants i ens les trobarem de manera ja totalment assimilada, no? Llavors, sí, crec que és molt important que ens trobem, que siguem conscients de que hem de ser una mica crítics, com a mínim.
És el que anava a dir. Aquest augment, com dèiem, de la participació i de la llibertat d'expressió, o com a mínim de la possibilitat d'exercir-la, ha d'anar indefectiblement associat a un augment de l'esperit crític, perquè si no, morirem sepultats. És que em dóna la sensació que és així. O augmenta l'esperit crític davant aquest allau d'informació que hi ha, informació, infoopinió, desinformació, etc., o no traurem l'aigua clara mai de la vida.
Sí, i a més... És el que anava a dir és que justament no ens podem llençar de manera... O sigui, jo el que he notat moltíssim és la crispació, sobretot al Twitter. He arribat fins i tot a silenciar certs hashtags o certes persones, malauradament, no volia, però perquè veia tanta crispació i tant en blanc o negre.
És que et fa mal.
I llavors dius, bueno, a veure, una mica de tranquil·litat, si us plau,
clar,
no?
La pausa.
Perquè bueno, no vol dir que no estigui d'acord amb tu ni que estigui, però el que no pot ser és que m'obliguis a dir qualcom tal qual tu el vols.
Sí. Hòstia, amb mi o contra mi, que no va així, que el món no va així.
No.
És que no va així mai de la
vida.
No,
perquè a més van sortint després informacions de mena que vas veient que ni tot és blanc ni tot és negre.
Evidentment que
no. Doncs, bàsicament, el que deia...
Posar-li nom de papa i mama a les notícies.
Posar-li nom i, sobretot, evitar... El que dèiem d'invitar, intenta ser una mica crític i no dir allò, ho vaig veure al Twitter, ho vaig veure al Facebook. Res és, tenim que ser una mica més certes en el que opinem.
Informacions falses, també va de retro Satanàs, no?
Va de retro. Bueno, Facebook ja va començar fa molt temps, de fet ja va publicar una que se sumarien aquestes iniciatives des del desembre del 2016 que deia que volien avisar sobre notícies que siguessin poc fiables. Aquestes notícies poc fiables estan marcades per organitzacions externes. Què fan aquestes organitzacions externes? Bueno, quan una persona veu una notícia que sembla que no es veràs, tu la marques com a spam al Twitter i a Facebook, bàsicament, doncs avises que això és un bulo. Per dir-ho d'una manera, no?
Home, hi ha un perfil de Twitter que es diu Maldito Bulo, que és boníssim.
És fantàstic. El recomanem des d'aquí.
Sí, Maldito Bulo, sí senyor.
Doncs quan diversos usuaris reporten una notícia que no és veraç, llavors ja Facebook té uns verificadors independents que comproven aquests avisos i incorporen una alerta. Això ja va començar des de l'any passat, com deia, i el que ara mateix Facebook ha anunciat és que... totes aquestes pàgines que es dediquen a publicar informació que no es veràs, li trauran certes possibilitats, com és el fet de poder publicitar aquesta notícia o fer publicacions amb anuncis de Facebook. Llavors el que fan és tallar-li les ales en aquest sentit, dient, no pots publicar, no pots...
Malgrat que ens aniria bé cobrar els
teus
diners.
Recortarem, d'alguna manera, retallarem doncs, la difusió de la teva pàgina fins que no et dediquis a comprovar realment que el que estàs fent doncs és correcte. No? Bueno, ho he explicat una mica així per sobre, però bàsicament és que està cada vegada... El que no vol Facebook és, tornant a la notícia d'abans, que comentàvem abans, que Facebook sigui una plataforma d'informació...
Sí, sí. perdria prestigi, evidentment.
Evidentment,
no?
I llavors el que és tan interessant, intentant per totes, és que sigui tota la publicació. I els usuaris de pàgina, o sigui, el que estan mirant és les pàgines, els usuaris de peu és més complicat, però de totes maneres sí que tu pots reportar, com deies, sí, el darrer programa, doncs allò que estava avisant, no?, que estava arribant a través de la pàgina de crèdit, que arribava un crèdit, que no sé què, que et molestava, doncs tots aquests avisos arriben a algú que s'ho mira i mirant de bloquejar-lo.
I actua, i tant que sí. Última qüestió sobre notícies, deies que YouTube mostra una secció de breaking news, sí, o sigui, de notícies d'última hora, no?
Sí, arrel de l'atac terrorista a Barcelona van començar a sortir una sèrie una mena de feed que sortia paral·lel a la part superior, com sempre passa, no?, que els avisos de breaking news surten a la part superior de les pàgines. Doncs quan tu estaves mirant un vídeo o estaves al feed de YouTube, sortien uns vídeos a dalt en què t'avisaven de certes notícies que estaven passant en aquell moment. No està sortint encara tothom perquè era una prova, però la idea és anar-ho implementant perquè tu vegis què està passant mentre estàs veient doncs, un contingut a YouTube.
Mm-hmm. I última qüestió que ens quedava penjada de la setmana, de l'última intervenció. Facebook llança, dius, nous recursos per a la prevenció del suïcidi. Entenc que entra la canalla jove, no?
En general és per tothom, o sigui, en realitat és per tothom. Mira, ja ho he estat mirant i ja en el 2015, parlàvem aquí quan encara estava la Creu, ja em parlaven d'aquests recursos que s'estaven implementant. I cada vegada van a més, per què? Perquè ens trobem en situacions que molt més, el que dius tu, la canalla fa servir Facebook de manera activa i ens trobem en situacions de bullying, doncs de indefensió per part dels pares que no saben què fer i tal. Tenen una pàgina dedicada a Facebook que es diu Bienestar en Internet, Safety, està www.facebook.com/safety,
safety,
i allà en trobaran doncs, eines de tota mena per poder ajudar persones que tu t'hi trobis i que veus doncs, que està emetent missatges que són molt melancòlics o que fa un vídeo en directe dient que es vol suïcidar, etc. Tot això ja ve des del 2014, diria, fins i tot, cap aquí, doncs van implementant eines de tota mena, i ara mateix el que han fet és agrupar una sèrie, tota aquesta sèrie de recursos nous perquè aquells usuaris que tenen pensaments suïcides i els que vulguin ajudar-los en aquesta situació puguin dedicar-se a entrar aquí i posar-se en contacte amb persones especialitzades que els puguin ajudar o amb amics o amb persones que els puguin recolzar d'alguna manera. Doncs... És molt més complex perquè hi ha molts recursos que està implementant Facebook, però bueno, fem un resum ràpid.
Evidentment. I vinga, noves qüestions. Telegràficament, a veure si les aconseguim entre totes.
Vinga,
dius que Google Drive s'acaba el mes de març.
Google Drive com a tal. Realment el que fa Google és que deixarà de funcionar al març tal com el coneixem ara com a pàgina web. I el que volen fer és una mena de Dropbox, no sé si el coneixes, Dropbox.
Sí, sí,
el que volen fer és que tinguis una sincronització, que tu tinguis els arxius al teu ordinador. De fet, Drive té ja una aplicació així, o sigui que ho pots fer igualment que ho tinguis al teu ordinador i que llavors no t'ho hagis d'estar descarregant, sinó que ho puguis treballar doncs, en l'escriptori o en el teu dispositiu i que es sincronitzi immediatament.
Uh-huh.
I es dirà Drive File Stream. El dia 26 de setembre sí es va posar en funcionament, bàsicament estava per empreses, però ara mateix ja passarà mica en mica a tota mena d'usuaris i deixarà de funcionar com a tal al març, però deixen de donar suport realment al desembre, o sigui que ens hauríem de fer la migració en quan puguem. I no té res més. Realment no és que perdis tot el contingut que tens, però el que volen és que el tinguis a un dispositiu teu, o sigui, que tinguis la possibilitat de treballar d'aquesta manera, que suposadament per l'usuari és més còmode perquè no t'has d'estar descarregant arxius constantment i entrar,
sinó que s'actualitza, estiguis on estiguis.
Ni res, exactament.
Si estàs en la teva sessió...
Exacte.
Vinga, em dius que YouTube, ara et faré una metàfora del que m'informes, YouTube fa un Snapchat, un Vine, no?, o un Stories.
Sí.
I li diran Bumper Ads.
Bumper Ads. Bueno, Bumper Ads, des de l'any passat més o menys ja es va anunciar que es faria servir. El que passa és que ara directament han apostat per això.
Que és una còpia claríssima. sí. del sistema Snapchat, no?
Absolutament. Són vídeos de 6 minuts. Què passava ara mateix?
6 segons.
Exactament, 6 segons. Estava jo pensant en els minuts. És que anava a dir ara que YouTube, fins al moment tu quan entraves a un vídeo veies un anunci d'uns 30 segons aproximadament i tenies la possibilitat de saltar-lo.
Sí, perquè molestava. 7, 8, 9, 10 segons.
Sí, sí, tenies la, no? I en més suports de vídeo, a més a més. Doncs què volen? Que no t'ho soltis. Llavors, aquests vídeos els has de veure sí o sí, però s'escurcen a 6. També el que volen és que la gent, les agències de publicitat, tinguin aquesta creativitat per poder condensar en només 6 minuts, 6 segons, perdoneu-me l'altra vegada, estic això amb els minuts, en 6 segons el que volen comunicar, vendre a l'usuari. Llavors, a partir de 2018, YouTube eliminarà absolutament els anuncis més llargs i només apostarà pels de 6 segons, que ja hi ha molts per les xarxes. Si entres, hi ha bastants exemples d'empreses que ja estan fent aquesta mena de publicitat. Pel moment no pot accedir qualsevol.
Però hi ha amb l'opció també que desapareixen?
No. Tu els has de veure sí o sí.
Mitges,
sí.
No?
La característica dels bomberats...
Que duren només 6 segons
sí.
I després...
I després tens el vídeo. I tens el vídeo. És que la seva durada no pot superar, com digues, els 6 segons, és publicitat exclusiva per a mòbils, els usuaris no poden saltar-la i que, bueno, basant-se en aquest èxit de continguts ràpids... concisos i directos, que sí, diem sí. que els nens avui en dia, doncs, els nens, però ara nosaltres
sí,
també,
sí, tant, i tant.
Doncs ens hem acostumat a aquest contingut super
Clínics,
curt.
De consum ràpid.
Sí,
i,
de fet els diuen snack videos vol dir, doncs, això, en un mos
sí, sí, d'una mossegadeta. Twitter dius que fa una nova funció per guardar tuits i llegir-los més tard.
Ai, i quan arribarà la funció d'editar de tuits, què et sembla?
Estaria pues, bé, mira, anava a demanar dues coses. Una sobre l'últim que em diràs i això. Però de moment, suposo que va contra la filosofia.
Suposo que sí, però bueno, també va contra la filosofia el que direm després, no? L'allargament dels tuits a 280 caràcters. Perquè això sí que la gent que estem des del principi és una mica, no?, com que et canvia
no
l'invent.
M'imaginava, que tu no ho veuries 100% bé.
La gràcia que tenia Twitter justament és que, tot i que és molt complicat comunicar alguna cosa i però li has de donar, i li has de donar moltes voltes el que has de dir. Llavors, tenia la seva gràcia de, primer, imaginativa de la gent, tot i que ara allò que em deies que no t'agrada, que són els fils de Twitter, que és una mica per contrarrestar aquesta, no? Clar. Limitació, però bueno, havies de donar-li quatre voltes, i això també et feia moltes vegades pensar què posaves, perquè si, no? Si treies així tal qual es podia entendre qualsevol
sí, sí.
cosa i ens hem trobat en tots aquests anys que hi ha gent amb una inventiva i agències de comunicació amb una inventiva fantàstica. Llavors, és possible comunicar-te 140 caràcters. Fem un mix, si vols, de les dues notícies. Per una banda, Twitter, com deies, doncs està provant una funció que està en proves i que només tenen alguns, que és que puguis guardar tuits. Ara mateix què fèiem? Doncs feies marcar quan existia, marcar com un favorito, que ara mateix és like, es va convertir en un like, i tens un llistat que és públic de tot el que has marcat. A més sí que doncs, servia per això, o tu envies per mail, o per direct
sí, sí,
message, o
si
feies algun invent
o, sí.
per guardar-te un tuit. O una cosa que faig servir jo és el Pocket, que és una aplicació que tens a part i que ja vas guardant tota mena d'informació, no? Doncs ara el que volen és això, fer una... Trobaràs com tres puntets sota del tuit, ja sigui en mòbil o en web, i te'l podràs guardar i seria doncs, un calaix de sastre que només podràs veure tu. O sigui, que és privat.
Normalment
és
per si t'interessa l'enllaç que va associat a...
Sí,
hi ha un article bo, una informació...
Sí, o un tuit rellevant d'algú, que et sembli rellevant, alguna cosa que et diguin que et sembli important, i ho tens. La diferència amb el que deia del like, doncs, que és privat. Llavors només el tens tu. L'únic que pot passar, l'únic perill, per dir-ho d'una manera, doncs, que sigui doncs, un calaix més d'aquest síndrome de Diògenes digital
sí.
que tenim, que anem acumulant coses, no?
I que no ho mirem mai.
Exacte. I després, doncs, el límit de 280 caràcters. Bueno, 280 caràcters sí o no? Pues això ja és cadascú. Jo sé que és molt millor per poder expressar-te, tenir més espai. S'ha de dir que només és una prova, que Twitter el que vol és provar si hi ha diferències a l'hora de tuitejar i l'ús de la xarxa social, el que sí que han vist és que, depenent de l'idioma, necessiten més espai o menys espai. Per això ho han fet, bàsicament, per les zones d'anglosaxones, de llengua hispana, etc. Per què? Perquè en comparació amb el Japó, Corea, Xina, ells necessiten menys espai per poder-se expressar. I llavors estan fent aquesta prova. Qui vulgui provar i encara no ho tingui, sí, hi ha un truco, hi ha un truquillo, i és que t'has d'instal·lar una extensió al Chrome. Però, bueno, no crec que valgui la pena, la veritat, perquè, bueno, si fa molta il·lusió, doncs busca extensió 280 caràcters i te sortirà a alguna pàgina web i podràs instal·lar-lo.
Pilar, moltíssimes gràcies per la companyia. Merci.